Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Minuts passen de les 11 del matí, tercera i última hora del Sant Cugat a fons d'aquest divendres. I és divendres, no és dilluns, eh? Àngel Comas, bon
Hola,
dia, perquè tu dilluns no et tocaria d'estar aquí.
No, en principi no, ara si vols que
vingui. O sigui, és la prova evident
que és divendres.
Avui divendres.
Sí, és divendres.
És que un ja,
si
ja no sap, eh?
Si és divendres, això és l'Àngel Comas, vols dir.
Sí, avui és divendres, això és el making of.
Va.
Això és el making of.
I què vol dir making of?
Bueno, allò que es fa... No, jo no sóc de cinema, ets tu l'expert.
Amb una F, dues Fs.
Això pues mira, nosaltres ho posem amb una.
És amb una, clar.
És amb una.
Bueno, ja, era una broma, no? Evidentment, que saps el que és making of? És aquesta cosa que es fa sobre una pel·lícula que dius, mira... Doncs,
així s'ha fet.
Així es va fer la pel·lícula. Nosaltres no només diem així es va fer, sinó que es fa. És a dir, és un making of diferent al nostre. No diem així es va fer la pel·lícula aquesta, sinó que a més ho fem nosaltres, per tant no és un making of estrictament convencional. Oi, Carme? Mm-hmm.
Bueno, és un particular making-up.
Ah, això mateix. Un particular de Sant Cugat a fons.
Ah, això mateix. Avui no tenim gaires estrenes, eh?
Dues només, no? A Sant Cugat.
Dues a
Barcelona
Sant Cugat.
A Barcelona 9, em sembla.
Déu-n'hi-do.
Sí, entre 8 i 9, sí, sí.
I a més és que aquesta setmana, al ser aquesta setmana tan estranya, s'han avançat.
Sí, el dimecres.
Les estrenes.
Sí, no sé per què ho fan, això, perquè en definitiva és el mateix, no? No sé, no acabo d'entendre.
Sí, sempre sí, fan, tampoc no li veig massa sentit.
No, sempre ho fan, eh? No únicament a Sant Cugat, eh? Tots ho fan, tots.
No sé si perquè, com imaginen que la gent tindrà festa, podrà aprofitar per anar més al cinema, però és igual. Si tens intenció d'anar al cinema, hi vas.
Clar, no cal que passis les estrenes. Hi ha pel·lícules a la cartellera, no?
Doncs mira, dues de noves. Anem per la primera. Hasta el último hombre.
¿Por qué coño tardan tanto, capitán?
Estamos esperando.
¿Esperando a qué?
Al soldado Das.
¿Quién coño es el soldado Das?
Siempre soñé con ser médico, pero no pude estudiar. No puedo quedarme aquí viendo cómo los demás van a luchar por mí.
¿Crees que esta guerra va a respetar tus creencias?
Mientras los demás arrebatan vidas, yo las salvaré. Será mi forma de servir.
Este es un regalo personal de nuestro gobierno, diseñado para matar al enemigo.
Lo siento, sargento. No tocaré un arma.
¿Tú no matas?
No, señor.
Pues en la guerra suele haber muertos.
El soldado Das no cree en la violencia. Así que no esperéis que os salve en el campo de batalla.
No creo que sea una cuestión de religión, sino de cobardía.
Me enamoré de ti porque no hay nadie como tú. Dicen que podrías ir a prisión.
No soportaría vivir con la carga de no ser fiel a mis principios. Con un mundo tan decidido a destruirse. No me parece tan horrible que alguien quiera contribuir a reconstruirlo.
Soldado Das tiene permiso para entrar en ese infernal campo de batalla sin una sola arma que le proteja.
Hasta el último hombre, una cinta que podreu veure tant a Cinesa com a Yelmo, dirigida per Mel Gibson, l'actor que es posa al capdavant un altre cop de una nova pel·lícula després de l'Apocalipto o La passió de Cristo. Mel Gibson, que dirigeix aquesta cinta basada en una història real de Desmond II, un soldat que va lluitar durant la Segona Guerra Mundial i que va ser guardonat amb la Medalla d'Honor del Congrés per haver salvat a desenes de ferits durant la batalla d'Okinawa.
Sí, no l'he vist la pel·lícula, el que passa que a mi em planteja un dilema, aquest tipus de pel·lícules, perquè la pel·lícula parla del pacifisme. De fet, és una apologia del pacifisme, però ho fa amb unes formes violentes.
Clar, això, amb una guerra.
Sí, en guerres. En guerres hi ha molta violència, és una pel·lícula molt violenta. Mel Gibson és un home molt violent, tant a la vida privada com a les seves pel·lícules.
Ah, sí? Sí. Bueno, les pel·lícules sí.
A les seves pel·lícules, tota la que has nomenat tu, de La passió de Cristo i tot això, eren pel·lícules violentíssimes. Ell, totes les seves imatges són d'una gran violència. Aquesta sembla que també ho és. Aleshores, això replanteja un problema que s'ha replantejat moltes vegades en el cinema. Es pot fer una pel·lícula pacifista en formes violentes? O es pot fer una pel·lícula anti no sé què en formes tot el contrari? Clar, té a veure o ha de tenir a veure la forma i el fons de les pel·lícules? És aquest el dilema que jo em plantejo, no? Jo no sé si una pel·lícula que està exaltant el pacifisme, tu veus les imatges i et quedes en que tot és violent, perquè en definitiva la posada en imatges és el punt de vista del director, i si tu poses això amb unes imatges violentes, potser estàs exaltant indirectament la violència, encara que l'argument vagi per una altra banda. Això, mira, passa, poso un exemple d'una pel·lícula fa molt de temps que es deia Heat i Flesh. Era una pel·lícula underground feta per un deixeble de l'Andy Warhol. Llavors, l'home estava enamorat del protagonista. I la pel·lícula, si tu treus tot l'argument i veus les imatges, és una declaració d'amor pel protagonista i el cos del protagonista.
Que curiós.
Sí, no, hi ha moltes pel·lícules, no sé, en què es nota que el director està enamorat, per exemple, de la primera actriu, en la manera com la fotografia, en la manera com
avui
la mostra.
Avui justament hem estat parlant de qüestions com aquestes a la tertúlia del gall del monestir.
Ah, sí?
Sí, hem començat parlant del Kirk Douglas pel seu centenari, i hem derivat en l'estètica, els nusos... Ha estat interessant, la conversa, i precisament el Víctor Alexandre, comentava això que ara tu estaves dient.
I que estava d'acord.
Que hi havia directors... Sí.
Estaven enamorats...
Que trien la seva actriu amb una idea molt concreta...
O el seu actor,
evidentment.
No, és que es nota. Això és una cosa bastant... I, clar, llavors et trobes una pel·lícula com aquesta que dius... s'exalta el pacifisme a través d'imatges violentes. Què passa? Què és el que queda a la retina de l'espectador?
Tu creus que està fent això, Mel Gibson, amb aquesta pel·lícula?
Estic convençut, ja dic, no l'he vist, però tenint en compte la seva trajectòria professional com a director i com a protagonista, evidentment, també, jo penso que està fent això a la pel·lícula. Això és el debat de la pel·lícula. La pel·lícula es veu que està ben feta. És una pel·lícula d'estil clàssic dins de la cosa de la violència, i Mel Gibson demostra que és un bon director, molt temperamental, i que sap fer cinema, i que sempre fa coses compromeses. Recordem que Mel Gibson, a la seva vida personal, és un home conflictiu, és un borratxo normalment, protagonitza escenes de gran violència, s'ha barallat, l'ha posat a la presó, una sèrie de coses, i realment canvia quan es posa davant de la càmera com a director.
Sobri.
Sí, és diferent. No, sobri, però exaltant la violència.
Bé, doncs és un bon exercici anar a veure aquesta pel·lícula i fixar-se i amb reflexionar amb aquests detalls, perquè bueno, segurament es plantegen moltes qüestions. Es pot combatre la violència fins i tot en un moment en què necessites defensar-te de la violència que puguin fer contra tu sense...
Però a través de la violència, sense
armes. Bueno,
si t'arriba aquest missatge, està bé. Ara, si t'arriba l'altre, no sé si està bé. En tot cas, la pel·lícula s'ha de veure.
La pel·lícula s'ha de veure, fa molt bona pinta, és recomanable, tot i que jo l'únic que he vist és el tràiler. M'ha semblat un tema que pot estar bé, un tema suggerent i que, com deia, pot plantejar doncs, segons quines qüestions. Les crítiques que diuen, doncs, una pel·lícula pensada per detonar les retines, i és veritat, perquè és molt bèl·lica, diu tot salvatge, cada pla tan contrari al suposat esperit pacificador del protagonista, que en efecte acaba per ser revelador, un difícil equilibri entre la provocació i el deliri. Això és el que diu Luis Martínez del diari El Mundo.
Bé, em sembla que sigui una crítica molt encertada.
En canvi, a Cinemania, Carlos Marañón fa una bona crítica, parla de Mel Gibson, que eleva un argument que hauria pogut esdevenir un telefilm d'heroi de sobretaula a la categoria de digníssima cinta de cinema de la Segona Guerra Mundial, una de les millors i més dures seqüències bèl·liques del que va de segle. Per tant, una de cal, una de sorra per aquesta pel·lícula que tornem a recordar. Es projecta ja a partir d'avui a Cinesa i a Yelmo. Anem per una altra de les propostes del cap de setmana, a les pantalles de Yelmo, Fiesta d'Empresa.
Alguien va a echar a alguien.
Oh no, es mi hermana.
¿Una fiesta de Navidad esta noche?
No es una fiesta de Navidad. Es una celebración navideña confesional. Es más inclusivo.
Se llame como se llame, no va a pasar.
Vale. Se cancela.
¿Qué va? Idiota, te estoy viendo.
Vale. No la haremos.
Sí, la haremos. Esta sucursal está fracasando. Voy a cerrarla.
Tienes que darnos más tiempo para cambiar las cosas.
Vale. Si por un milagro conseguís el contrato de Walter Davis de 14 millones de dólares, podréis seguir.
Hecho. Y ya verás, vas a quedar como una tonta.
Por fin tendremos algo en común.
¡Joder! ¿Por qué es tan cruel?
¿Y si consiguiéramos que se divirtiera como nunca en la fiesta navideña de esta noche? Salvaríamos nuestro trabajo.
No es mala idea.
Walter,
¿te van las fiestas?
Antes sí.
¿Visto esto? Llegó la puta Navidad, gilipollas. Vamos a emborracharnos. Demandas.
Es mi cumpleaños.
Ah, dedicación total, qué bien.
Encendamos esta vela.
¡Feliz Navidad, capullos!
¡Bajando por la chimenea, colega!
¡Sí!
La mejor fiesta de todas. #barralibre.
¿A quién se lo vas a enviar?
A todo Chicago.
Soy la directora de Sinotec. Conduce, por favor. Acabo de dejar a 4 personas en esa fiesta y solo me han puesto 3 estrellas los muy cabrones.
¿Qué acabas de decir?
He dicho que son una panda de cabrones.
Esta noche las decisiones que toméis tendrán consecuencias que os perseguirán durante el resto de vuestras vidas profesionales.
¡Para!
Fiesta d'Empresa, dirigida per Joss Gordon i Will Speck. Tots dos han treballat en ja altres pel·lícules, Un pequeño cambio i Patinazo a la glòria. Es tracta d'una cinta, una comèdia, protagonitzada per Jennifer Aniston, Jason Bateman, Olivia Munn i TJ Miller. Amb la finalitat d'aconseguir un gran client per una empresa, un grup d'executius organitza una festa èpica i que acaba convertint-se en una celebració fora de control. Una història que ja n'hem vist unes quantes, no?, d'aquestes al cinema.
Sí, a mi m'interessa per un motiu, perquè és el retorn de Jennifer Aniston, que és, és un dels sex symbols, sí.
A mi m'agrada,
la veritat. Sí, a mi també. Però és un dels sex symbols de les comèdies nord-americanes de principis del 2000, aproximadament, i és una noia que sap... mesurar els seus possibles encants amb un cert to d'autoparòdia, i això m'interessa. I després, perquè l'havia vist últimament en alguna pel·lícula com a actriu secundària, que semblava que estigués molt fondona, cosa que no sé quina té, però no hi havia cap motiu. I aquí veig que continua estant bé, i clar, el retorn d'aquesta actriu, jo crec que li dona a la comèdia un to que no tindria sense ella, perquè en definitiva aquesta comèdia entra dins de les comèdies aquestes de Resacona a Las Vegas. No sé què. És a dir, la comèdia esbojarrada, la comèdia esbojada nord-americana, que ha anat suplint a les comèdies més intel·ligents, i de la qual aquí a Catalunya tenim una derivació, que és els programes Poloni i Cracòvia. Són comèdies o programes que et plantegen un gag amb moltes possibilitats i te'l destrossen al final quan comencen a cridar tots i comencen a tirar-se, diguem, pastissos a la cara, per dir-ho d'alguna manera.
Quan es perd l'oremus una mica,
sí,
no?
Sí, perquè com que el mitjà televisiu necessita d'aquest tipus d'estímuls, perquè la gent no mira la televisió sinó que la veu, llavors, clar, per això aquestes comèdies tipus Polònia i Cracòvia i més, no? Doncs acaben cridant tothom,
caient... L'atenció.
Sí, això. I llavors, clar, això ha passat al cinema, i per això venen aquestes pel·lícules esbojarrades, els Resacons a Las Vegas i coses d'aquestes coses. És això el que m'interessa de la pel·lícula, res més.
Anem a veure què diu la crítica Nando Salvà. El periòdico diu que és molt menys gamberra i irreverent del que tan desesperadament vol ser. Un bon grapat dels seus gags funcionen, diu, però el tràiler inclou no només els millors acudits que estan en la pel·lícula, sinó també alguns que no estan.
És curiós això, que posin a un tràiler un gag que no hi és a la pel·lícula.
Doncs sí.
Perquè clar, això què vol dir? Que...
Podries demanar el diner a la taquilla? Per estafa?
Podries demanar, però a part de tot això diu una cosa. Si el gag el posa en el tràiler, vol dir que el gag és bo. Llavors, per què no el posa en la pel·lícula si és bo? Oi?
Sí.
És que el món del cinema és una, bueno, és una cosa que no te l'expliques,
És, com diu en la crítica, el Nando diu, és molt menys gamberra. De fet, el tràiler fa pinta de ser una pel·lícula molt gamberra.
Clar, és que hi ha un estil de comèdia gamberra nord-americana que forma part de totes aquestes que t'he dit, que són les pel·lícules que acaben els gags de la manera aquesta gamberra, destrossar coses i ja està.
Bé, doncs deixem aquestes dues estrenes que podrem veure a Sant Cugat. Fiesta d'Empresa la podreu veure a Yelmo. I ara anem per dues estrenes, si voleu aprofitar per anar a Barcelona. Allà s'estrenen, com deies abans, 9 pel·lícules.
Sí, entre 8 i 9, no recordo bé. Sí,
bueno, que són bastants.
Sí.
Són bastants. I anem a repassar un parell d'elles. Comencem per l'editor de libros. Una cinta que ens arriba del Regne Unit i que jo et comentava abans que en principi no he trobat gaire bones crítiques, però a tu t'ha agradat?
A mi sí.
T'ha agradat?
A mi m'ha agradat. Doncs penso que les pel·lícules sempre agraden una mica a partir de les teves afinitats, no? Clar, si hi ha pel·lícules que tu odies el tema, doncs no t'agrada, lògic. I jo crec que les males crítiques me les explico una miqueta així, que, per exemple, el tema no ha agradat als crítics que l'han destrossat.
Perquè què explica? Quina és la història?
Jo crec que la història està vertebrada al voltant de dos grans eixos. Un és la figura d'un editor de llibres mític que es deia...
Max Perkins.
Max, sí. Doncs, i aquest home... era un descobridor d'escriptors com Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, passa sobre els anys 20 aproximadament, i aquesta és una part. Quin és el paper d'un editor en l'èxit de gent com aquesta? Què fa un editor de llibres exactament? I després això t'ho explica la pel·lícula amb l'altre eix vertebrador, que és la figura d'un dels grans mites de la literatura nord-americana que va descobrir aquest senyor, el Max Perkins, que era el Thomas Wolfe, que no té res a veure amb el Tom Wolfe, el de la Fèria de les Vanidades i l'autor del Nuevo Periodismo, que és posterior. El Thomas Wolfe era un home que va anar a veure amb el... Bueno, canviava les seves obres a tots els editorials de l'època i tothom li tornava. I al final, un editor que era Max Perkins va veure la seva obra i va dir, carai, aquí hi ha un geni. Per això la pel·lícula en original es diu Genius. Geni.
Ja tornem a ser amb els...
Ja, bé, sí, però no està bé el títol.
Sí, sí, és veritat, el títol original de Genius.
I la novel·la encara és la novel·la encara és més, el títol encara més suggereu, més indicatiu, es diu Max Perkins, el editor de libros. És a dir, que clar, l'editor de Genius, perdó, m'he equivocat. És a dir, que encara és més suggestiu, no? Aleshores, aquest home, el Thomas Wolfe, que no havia publicat només que algun relat curt d'aquestes coses, va anar amb un llibre que, no sé, amb un manuscrit que es deia en aquella època, un escrit que devia medir més metro d'alçada. I l'home, i li va interessar molt a l'editor, i l'editor va treballar amb ell per escurçar-lo.
No, fins que... quina feinada.
No, no, una feinada, però a més, tu fixa't, com li dius a un autor que rebaixi tot aquell mig metro només, per exemple, a 20 centímetres. Com li dius? Quines escenes li fas treure? Com el convences? I quin és, llavors, aleshores, després d'això, qui és el creador d'aquest llibre? L'editor o l'autor? O una barreja dels dos? Això és el que planteja la pel·lícula, això és el que m'ha interessat més a mi. Primer, que m'ha permès descobrir la figura d'aquest home, el Thomas Wolfe, que m'havia sentit parlar, que no hi llegís res en absolut, però que era un home que va aportar a la novel·lística uns elements que només estaven a la història, a l'assaig, a la poesia, i es va convertir en un best-seller, contràriament a tot el que passa, no? Que, perquè els best-sellers actuals no tenen res a veure amb això. Jo he acabat de llegir un best-seller i que no l'he pogut acabar, vaja. Que
no t'ha agradat.
No m'ha agradat. Un del senyor del Dan, com es diu, aquell, el d'Inferno i el Código da Vinci. Doncs no és que no m'ha agradat, és que es veuen fet com estereotips. Llavors em meravella de que als Estats Units, als anys 20, un autor com en Thomas Wolfe es converteixi en un fabricant de bestsellers. Crec que només va escriure dos o tres novel·les i alguns relats curts, i Thomas Wolfe. I aleshores es va convertir en un mite. La majoria d'escriptors contemporanis van dir que era el millor escriptor de la seva època. Això va dir el William Faulkner, per exemple, va dir que era un mestre amb que la renovació de la novel·lística nord-americana que va influir a tothom de la seva època. La pel·lícula reflecteix això. Aleshores, clar, si això, tot això no t'interessa com a tema, la pel·lícula t'agradarà. Ara, jo penso que està bé. El Colin Firth, que fa d'editor, ho fa de nassos.
Nicole Kidman també la tenim.
Sí, però fa un paper més secundari. Aquesta no està tan destacada. La podia fer al seu bebé una altra actriu. El Judy Law, aquest sí, aquest és un altre britànic, que potser queda una mica histriònic, però és que en realitat el Thomas Wolfe era així d'histriònic. Clar, quan llegeixes una crítica i diu que queda més histriònic, dius bé, però si era així el personatge. Per tant, a mi m'ha interessat, la pel·lícula m'ha interessat, i segurament, com que no s'ha fet aquí, la portaré al cinema
d'autor. Sí. Doncs mira, m'espero.
Molt bé, no? Doncs espera.
L'editor de libros. Després tenies una altra recomanació o una altra crítica, en aquest cas és una cinta espanyola titulada María y los demás.
Una pel·lícula d'una directora jove que només havia fet un curt, que és catalana, que es diu Nelly Reguera. Uh-huh. I aquesta pel·lícula a mi m'ha agradat. Mira, és una pel·lícula d'aquestes que senzilletes. Una noia que té uns 30 anys, que cuida tota la vida el seu pare perquè li havia mort la mare, de cop i volta té una sorpresa. El seu pare es vol casar. Que és un home que té 60 i tants, eh? Es vol casar. I aquest és el conflicte de la pel·lícula.
El conflicte és... I ara jo què?
I ara jo què? I aquesta dona què? Per exemple, que clar, són les dues coses, clar, perquè quan una dona més jove que el seu pare doncs es vol casar amb un home que és un ancià de 70 anys, podríem dir, aleshores, què passa? Per què ho fa? Està enamorada d'ell? no està enamorada, què pensa la resta de la família? Hi ha família, hi ha molta gent. Hi ha una seqüència de presentació de la promesa del seu pare, que està tota la família, i allà surten, afloren una sèrie de coses, no?, contra o a favor de la nova futura esposa. És una pel·lícula molt senzilla, molt ben interpretada. Senzilla vull dir que no té estridències, valgrà. És d'aquelles pel·lícules, segurament barata, de realització, en la que els actors ho fan molt bé tots, especialment la Bàrbara Leni, que és una dona espanyola, és espanyola malgrat el seu cognom, que ha fet grans interpretacions al cinema espanyol. I penso que ella és l'ànima de la pel·lícula i sobre la qual giren tots els conflictes que puguin anar sortint. Jo la recomano.
Sí? T'ha agradat. Es va estrenar al Festival de Sant Sebastià en les projeccions que es feia de nous directors.
Això, exactament.
Mm-hmm. Molt bé, doncs aquesta cinta recomanada per l'Àngel Comas, Maria i los demás, la podreu veure a Barcelona.
La fan a diversos cines, eh? Mm-hmm.
Molt bé, i abans d'acabar, Àngel, hem de parlar del personatge del dia, podríem dir. Ens queda una mica lluny, però també l'hem vist tantes vegades per la gran pantalla i la petita pantalla, que també ens és molt familiar. Kirk Douglas.
És un home, realment, una de les grans estrelles del Hollywood de sempre, que feia ja temps que no feia cinema, potser 10 anys, que havia fet algun telefilm últimament i que realment doncs, tenia una força expressiva increïble, un bestial, una gran personalitat.
Hi ha una cosa que m'ha sobtat, perquè precisament avui ha estat tema de conversa a la tertúlia del Gall del Monestir, que et comentava abans, i és que a nivell de reconeixements a Hollywood...
Reconeixements de quin estil? De...
Oscars, em sembla que li van donar una tota una trajectòria...
Ja saps que no crec amb els premis, però no...
No hi ha, però...
No estic segur que hagi tingut cap Oscar. No, passa que a mi no crec que li importés massa això. No sé se'n va això, si li importava o no. Avui a La Vanguardia hi ha una entrevista amb ell, feta recentment, i que se'l veu molt, molt, molt cascat.
Home, 100 anys... en aquesta maquinària que es diu Hollywood i uns quants anys amb la mateixa dona, com ja hem comentat avui, això diguem que parla de que és una persona, primer, que segurament s'ha cuidat durant la seva vida.
Molt equilibrada.
Malgrat... És que si no arribes a aquesta edat...
No. No, molt equilibrada, molt malgrat el seu temperament i molt assenyada, més que potser el seu fill, el Michael, que ha portat una vida diferent i que ha sabut ser fidel a la seva condició d'estrella sense renunciar a la seva vida privada equilibrada. Que això és molt important, no?
A més, tu has tingut la sort, no?, de poder-lo entrevistar?
Sí, fa molt de temps ja. Tenia ell... va ser fa uns 40 anys aproximadament en el Festival de Berlín i que doncs, em va donar una impressió, la mateixa impressió que de la pantalla. Era,
sí?
És un home molt senzill. El vaig trobar pel carrer amb la meva dona i jo pel festival, el vam trobar pel carrer i li vaig demanar una entrevista a l'hotel, i va ser molt amable, me la va donar, anava pel carrer solet amb la seva dona, amb aquesta dona que dius tu, que... I em va donar una entrevista de la qual està penjada al YouTube, les fotos estan penjades al YouTube per internet, no? I després s'ha publicat a diferents mitjans. Ara es publicarà un altre cop a la revista, una revista de Valladolid que col·laboreu, que es diu Atticus, la mateixa entrevista que li vaig fer aleshores. I em va donar aquesta sensació, una vitalitat, una increïble. Si tu entres a YouTube...
La podem recuperar per YouTube, aquesta entrevista.
Sí, per YouTube està allà. I llavors veureu les fotos que va fer la meva dona, per que està l'home amb una en plenitud de forces, tenia 60 anys, però estava encara... I havia anat a Berlín a presentar la seva pel·lícula com a director. Ell va dirigir un parell o tres de pel·lícules, i la primera com a director va ser un western que estava força bé, no recordo el títol, el que li van posar en castellà. I a mi em va impressionar, és un dels personatges que he conegut del Hollywood clàssic que més m'ha impressionat. És una cosa, de veritat, és que llavors em vaig adonar de que hi ha gent que quan la càmera els fotografia doncs conserven la mateixa força que tenen a la vida real. Per mi Kirk Douglas és un dels grans, a més, si mirem la seva trajectòria, ha fet de tot, papers dramàtics, comèdies, i a més sempre amb aquesta força, sempre, jo no sé, jo com el veig en un cinema, el veig allà agressivament, Dos setmanes en otra ciutat, una natura de titanes, per mi és un gran personatge.
O sigui que vas gaudir l'entrevista.
Sí, sí.
Sí?
Sí, sí. No, jo estic molt content de l'entrevista. Dins de les limitacions de fer una entrevista improvisada en un festival i tot això. Cada mes li interessa parlar de la seva pel·lícula, clar. Sempre és això, no? Però personalment va caure de nassos.
I dels fills que ha tingut només s'hi ha dedicat al cinema...
Jo no recordo que hagi...
Michael Douglas?
Jo només recordo Michael Douglas, però Michael Douglas, que està casat amb la Caterina Zeta-Jones i que em sembla que viuen a Palma, si no m'equivoco, a Mallorca o vivien, ara està molt fumut i té, em sembla que un càncer bastant estat avançat que ara està controlant, però jo penso que el problema del Michael Douglas ha estat que sempre ha volgut imitar el seu pare.
Home, és que tenia aquesta referència...
Sí, malgrat tot jo considero que Michael Douglas és un bon actor i que quan es va adonar que no podia imitar el seu pare va ser ell mateix i va fer pel·lícules que realment està força bé. Recordem Atracció Fatal, per exemple.
Home, i tant.
Per tant, no, jo penso que la família Douglas, els dos, un dins de cada...
Cadascú amb la seva personalitat.
Naturalment, sí. Sí que sí. Ara, el Kirk, per mi, un dels grans.
Molt bé. Doncs jo crec que és la millor manera de tancar el making-off d'avui, com hem dit al començar, un making-off particular fet a la nostra manera. I teniu molt en compte aquestes recomanacions, aquestes pel·lícules de les que avui hem parlat en aquest temps de cinema amb Àngel Comas. Àngel, bon cap de setmana.
Igualment.
I fins a la propera.
Fins a la propera.
Adéu-siau.
Adéu-siau.